Aquests 18 minuts que resten per arribar a les 11 parlarem dels e-sports, els esports electrònics. Segur que molts de vosaltres probablement no n'heu sentit parlar mai. Jo he de dir que la primera vegada que em vaig sentir parlar clarament va ser per part de Gerard Piqué, que em va parlar de que aquesta és la nova moda que entrava de pet aquí, és a dir, la nova moda electrònica era aquesta. Però no estem parlant d'una afició, diguem-ho, que comença i que és minoritària. Segons els últims estudis, actualment hi ha més de 71 milions de persones arreu del món, 71 milions, que són espectadors habituals d'aquest tipus de competicions. Davant d'aquestes xifres, Movistar Plus estrena aquest cap de setmana un canal dedicat exclusivament a aquests esports. Avui en parlem amb el nostre expert en videojocs aquí al món, RQ, Albert García. Hola, Albert.
Molt bon dia.
Bon dia. I també hem convidat el Sergi Mesonero, cofundador i director d'estratègia de la Lliga de Videojocs Professionals d'Espanya. Hola, Sergi, bon dia.
Hola, bon dia.
Aviam, Sergi o Albert, qui vulgui, pels que això els sona xiu, què són els e-sports? Sergi.
Jo mateix, doncs. Els e-sports, simplificant molt, és jugar a videojocs de manera competitiva, amb regles similars, no? amb un esperit similar al que són els esports tradicionals. No? Llavors, a veure, jugar competitivament en videojocs el pots fer tu a casa teva, vull dir, cada cop que obres una consola i et connectes a internet, però els esports van una mica més enllà, no? I tenen aquest esperit, no? Doncs respecte a les regles, competició estructurada, entrenament, respecte a l'adversari, etcètera, etcètera, no? Aquesta filosofia dels esports tradicionals. Llavors això s'ha convertit en un espectacle que cada cop té més espectadors.
Però això és un Palau Sant Jordi, posem el cas.
Palau Sant Jordi,
no? Albert?
El mes de desembre passat vàrem tenir l'esdeveniment aquest que vàrem parlar al programa, el All-Star, de League of Legends, que és el videojoc ara mateix més conegut en el món dels esports.
I llavors aquí venen els millors del món amb el joc aquest.
En aquest cas sí, van venir els millors,
els millors del món, que eren quants eren, més o menys, que devien ser?
Devien ser com, potser, 40-50...
I s'enfronten entre ells?
No arriben. Eren uns, no recordo si eren 10 o 20.
I entre ells, s'enfronten entre ells, i mentrestant hi ha tot el Palau Sant Jordi ple de gent, que de la mateixa manera que veu un partit de bàsquet, o que veu un partit d'handbol, o que veu una partida d'escacs, veu com 2, 4, 6, 8, 10 persones juguen amb un joc d'ordinador, per entendre, no? És això?
És això. I en aquest cas, en el cas de l'All-Star, doncs era un esdeveniment especial, no? Perquè no era realment una competició, sinó que eren partits amistosos i d'espectacle, no? Però tenim el Mundial de League of Legends, per exemple, que es celebra sempre el mes d'octubre, doncs que congrega a uns 200 milions d'espectadors durant un mes.
A través de la televisió?
A través d'internet, fonamentalment.
D'internet, fonamentalment.
Si no heu vist com són aquests espectacles, recomano que busqueu les edicions passades a YouTube, per exemple, perquè no tan sols és a l'e-sport, no? Estan jugant allà al videojoc, sinó tot el muntatge de música, de...
Bé, un... Sí.
Clar, perquè passat... ho és per videowall, suposo, sí. Clar, per veure què passa al mig de la pista, esclar.
Sí, sí, i tant. Aquest any passat, el 2016, la final mundial de League of Legends es va fer a l'estadi dels Lakers, no?
Al Staples Center,
gràcies, Albert. Mm-hmm. I l'any que ve, aquest any, es fa a Xina, a l'estadi olímpic de Xina,
on es fa l'estadi olímpic?
Sí, al niu d'ocell, no?
Sí. Diuen. Això és un esport?
Doncs jo no entraré, no sóc un filòsof de l'esport, no? Com per poder dir si això és un esport o no és un esport. El que sí que és cert és que té molts dels valors dels esports professionals, no? Tot aquest espectacle, tots aquests jugadors professionals, el moviment dels fans, i sobretot també la part esportiva competitiva, no? Amb els valors doncs, de l'esforç, de la superació...
Disciplina.
La disciplina, molt important.
Sí, sí. Els equips...
Els equips, hi ha clubs que tenen jugadors, amb sponsors, hi ha les retransmissions diàries... Hi ha tot això, és molt similar.
A Espanya hi ha 3 milions de persones que són jugadors habituals dels e-sports. De quins jocs estaríem parlant?
Hi ha una forma molt fàcil de veure-ho, això.
D'acord.
Hi ha una web que es diu Twitch, que és
com?
Twitch. Twitch és la web de retransmissions de videojocs, o sigui, per veure gent jugant, més important del món. Tu entres a la web de twitch.tv, una web internacional, i veus quins són els videojocs dels quals s'està veient més partides en aquell moment. I jo diria que aquests són els jocs més potents, podríem dir, del moment, en el món dels esports.
Sí, totalment. League of Legends seria el primer, tot i que Counter-Strike li va molt al darrere, no? Vull dir, estan allà.
És el segon, ara mateix.
És el segon, tenim el Dota 2, tenim el Hearthstone, jo crec que tenim ara mateix que està pujant bastant l'Overwatch, però és un joc molt nou, vull dir, aquests són els títols...
Què és la LVP?
Bueno, la LVP, la LVP, no? És la Liga de Videojuegos Profesional, som l'organització d'esports més gran d'Espanya. Tenim les competicions, diguem-ne, professionals, maneguem les competicions professionals espanyoles, sobretot de, ara mateix de dos jocs, no? De League of Legends i de Call of Duty. I a banda, doncs, també fem les retransmissions d'esdeveniments internacionals, com per exemple la LCS, no? Que és la, diguem-ne, la Champions League Europea de League of Legends i els Mundials de League of Legends.
Aquesta lliga la té MediaPro, no?
Bueno, nosaltres som una empresa que es diu... la Fandroid és l'empresa que desenvolupa la Liga de Videojuegos Professional i MediaPro és un dels socis de Fandroid, correcte.
Déu-n'hi-do. L'any 2013 es van veure 2.400 milions d'hores d'aquests esports. Això és una barbaritat. El 2013. Per això Movistar ha decidit apostar-hi fort. Sergio Perela és el presentador del programa The Gaming House que avui s'estrena... Avui s'estrena aquest...
Avui
s'estrena. Sergio, buenos días, bon dia i muchas gracias.
¿Qué tal? Buen día para todos. Muchas gracias a vosotros por permitirme estar ahí con vosotros, escuchándoos.
A ver, lo primero, es evidente que esto, aparentemente para mucha gente que no tenemos ni idea, es una apuesta arriesgada. Pero para los que tienen idea dicen que no es ninguna apuesta arriesgada, que es un éxito, ¿no?
Bueno, depende a qué te refieras con apuesta arriesgada. Arriesgada para Movistar yo creo que lo es en el sentido en que es una apuesta pionera en televisión. Y entonces hay que ajustarse, te estaban contando perfectamente, en pocas palabras, cómo se mueve este mundo, que se mueve a través de Twitch, a través de YouTube, a través de streamings, y que está muy acostumbrado a moverse en redes sociales, en lo que llaman el salseo, ¿no? Entonces, hay que acoplar ese mundo, tan de Internet, a la televisión. En ese sentido, sí es una apuesta de riesgo, pero claro, si lo haces bien, hay mucho... Mucho que ganar. Y además, yo ayer en la presentación a los medios lo decía, yo tengo la sensación de que un periodista deportivo que no sepa de eSports en los próximos 3, 4, 5 años, o por lo menos no le suenen ciertas cosas, no va a estar dentro del periodismo deportivo como debiera, porque esto está aquí y esto es imparable.
Estamos hablando de un canal, más que nada, para los que tengan Movistar Plus en casa... Que va a ser al estilo, para que nos entendamos, ¿eh? Va a ser al estilo partidazo, Movistar Plus partidazo, es decir, que será un canal en negro siempre y cuando haya competiciones, ¿va a haber la competición allí?
Justo, porque exactamente tú lo has definido bien, y es así, es un canal como partidazo. En los momentos en los que haya competiciones, se abre para esas competiciones, de hecho, pues ya podemos decirlo tranquilamente, el sábado que viene, diríamos que es un poco la emisión inaugural, se abrirá el canal a las 11:30 de la mañana con la reposición de The Gaming House, el magazine que estrenamos esta noche, y posteriormente a las 12 de la mañana entraremos directamente con la fase final del League of Legends de Katowice. Y serán las primeras retransmisiones televisivas de estos juegos. Estamos súper emocionados con ello, claro. El canal, cuando tenga estos contenidos, estará abierto. Mientras tanto, evidentemente, no vamos a moverlo nada más. ¿Por qué? Porque esto están haciendo. De momento vamos con el magazine, vamos con las retransmisiones y tenemos que ir también creciendo nosotros poco a poco con ello.
¿Será un canal, para entendernos, para los profanos en la materia, que me atrevería a decir que son una gran mayoría, va a ser un canal didáctico o solo para entendidos? Es decir, para entendernos, no es lo mismo un partido de fútbol donde la mayoría de gente conoce las reglas de un partido de fútbol y un partido de baloncesto, pero ¿habrá una parte didáctica para poder explicar a la gente exactamente qué puñetas es aquello que estamos viendo?
Claro, mira, de momento esa parte didáctica, hasta que arranque todo lo que denominamos el ecosistema digital, que va a consistir en web propia y personalizada de Movistar para los eSports, en un canal de Twitch también personalizado, en una serie de redes sociales absolutamente enfocadas a los eSports, hasta que todo esto esté arrancado, que esperemos que no tarde demasiado tampoco, pero que tenemos que trabajar en ello y se está trabajando en ello, vamos a utilizar The Gaming House para que tenga su pequeña sección orientativa de qué es lo que vamos a ver y de qué es de lo que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, tendremos en The Gaming House un pequeño apartado que vamos a llamar Fleccionario, que es coger las palabras que se utilizan todos los días en las transmisiones de estos juegos y se utilizan entre los jugadores y que los propios jugadores nos expliquen exactamente su significado para que la gente lo vaya entendiendo. O, por ejemplo, esta noche tenemos preparada una especie de tutorial de cómo ver una pantalla de League of Legends para la gente que quiera el sábado ya empezar a conectarse, ver una partida, Me imagino que todos más o menos tendréis claro que ponerse por primera vez delante de una pantalla de League of Legends tiene una cantidad de información que te puede llegar a abrumar. Entonces vamos a intentar dar lo que es un tutorial de dónde tienes que mirar, de cuáles son los indicadores para que empieces a entender poco a poco el juego. Eso después pasará al ecosistema digital y sí que habrá todo este tipo de piezas más iniciáticas dentro de lo que son los eSports, pero el magazine poco a poco irá tomando un contenido que esté acorde a la gente que sigue los eSports.
Dios, Albert.
Està bé que facin aquest tutorial perquè realment quan mires la pantalla, per exemple, League of Legends, cada joc té la seva forma de jugar. O sigui, són diferents esports, per entendre'ns. League of Legends, clar, si ninguna persona t'ha explicat com funciona, la reacció més habitual quan vas amb algú que no coneix aquest món és no entenc res. No sé què està passant.
És que és molt complicat, és molt complicat. Te pones la pantalla, jo me pongo ante alguien que no haya visto nunca una partida de League of Legends y no sabes exactamente con tal cantidad de información que tienes que hacer, cómo procesarla.
Molt important. ¿Canal abierto dentro de Movistar Plus?
Será el día el 29 y estará abierto para todos los abonados que tengan, entiendo, paquete de deportes. Vale. ¿Qué ocurre? Que también The Gaming House va a ir en cero, en redifusiones. The Gaming House, estrenamos hoy, ¿vale? En Movistar Plus Deportes 1, ¿de acuerdo? A las 11:30 de la noche. La redifusión todos los viernes, en cero, a las 2 de la tarde. Y luego, que esto es importante, porque parece que se suscita mucho entre el público de eSports, entonces de repente todo lo que vemos en abierto, por así decirlo, en Internet, va a desaparecer, nos lo van a quitar. Bueno, va a estar en vídeo bajo demanda. Va a estar en vídeo bajo demanda y todos los contenidos van a estar luego en todo el ecosistema digital que está diseñando Movistar Plus. Porque es obvio que no se trata de hacer desaparecer Internet de la ecuación eSports, televisión, Internet, en absoluto. Son contenidos distintos y son medios de expresión distintos y de visionado también. Entonces van a estar compartidos. Televisión por un lado y todo lo que es Internet por otro. Además de, evidentemente, tener la opción de poder verlo en vídeo bajo demanda. Todos los contenidos.
Sergio, muchísimas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Que vaya bien. Felicidades por el estreno. Alguns exemples de què consistia això de que ara parlàvem de la final de League of Legends. Això era el principi de la final.
Y nosotros que vamos a empezar a vivir esta partida, señores. El equipo de SKT contra Fnatic, como os comentaba, 2-0. Que empiece la fiesta, amigo Rerum, amigo Jandro, que empiece lo bueno.
A mitja partida.
Vais a saber lo que la trampa coreana. Ahí le cogen a Reckless, lo vapulean, lo destrotan. Kill para Duke, otro más que cae Corki. Faven que no ha podido hacer nada. Gamsu se llevaba la marca de la muerte de Spirit. Ahí salta, perfecto. Gamsu que está...
Y al final, qué sorprendente.
¡Oh! ¿Qué ¡no me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡El equipo de Fnatic se rinde! ¡Surrender at 20! ¿Qué acaba de decir el equipo europeo?
¡En la final!
¡En la final! ¡En el último partido de la final!
¡Pero qué acabas de hacer, Fnatic!
Està clar que és un fenomen de masses. Hi ha una amiga, hi ha un oient del programa que es diu Núria, que diu que el League of Legends és perillós perquè crea molta addicció. Diu que coneix una parella que ells estava 18 hores jugant.
Té una cosa molt interessant aquest videojoc en concret, que és el tema free-to-play. És a dir, jugar-lo és gratuït. Dintre del videojoc pots comprar diferents extras, però per mi un motiu de l'èxit és que és gratuït. Tu vas a la pàgina web de League of Legends, vull jugar-lo. Cada any pregunto als estudiants que tinc a la universitat a què estan jugant. Ostres, si tothom juga aquest videojoc, és brutal.
És l'últim cop que van donar unes xifres, tenia 100 milions de jugadors al mes.
Quants?
100 milions.
100 milions de jugadors al mes?
Clar, supera qualsevol únic, altre videojoc.
Si 100 milions de jugadors únics. Del gran joc dels eSports?
Sí, tot i que, com he comentat abans, Counter-Strike, que és un joc que va sortir a l'any 98, si no m'erro... El que passa és que ha anat actualitzant-se, està frec a frec allà amb una quantitat de públic i de seguiment molt gran, també.
Això passa en qualsevol tipus de joc, per entendre'ns. El FIFA, aquí, això es pot jugar o no? Perquè fins i tot m'han dit que hi ha clubs de futbol, no el Barça, no el Madrid, sí l'Espanyol, que ja formen part d'una d'aquestes lligues per poder jugar des d'un punt de vista de videojocs. És veritat, això no?
Sí, totalment. I a més, el cas que comentaves del Barça i el Madrid, ara potser no hi són, però jo penso que molt en breu anunciaran alguna cosa relativa a la seva entrada al món dels eSports. Per mi, la clau perquè un videojoc pugui esdevenir un eSport, un esport electrònic, és que a l'hora de concebre aquest videojoc tinguin en compte el tema de l'espectador.
Totalment.
O sigui, que pensin en que això ha de ser mirat per algú que no jugarà. Per mi aquesta és la clau.
Sí. Confirmo totalment el que diu l'Albert. De fet, els jocs que no tenen aquest apartat, com per exemple el FIFA, doncs es troben molt endarrere, no?, en els volums d'audiència que maneguen aquests altres jocs, no? En Twitch, el FIFA, si no m'erro, el joc número 19 o el 20.
Hi ha un videojoc molt famós d'eSports darrerament, del qual jo soc bastant aficionat, que és un joc de cartes.
El Hearthstone.
El Hearthstone. Jo miro les partides de dues persones lluitant, tirant-se cartes. Clar, això, espectacularitat, no en té gaire. Però enganxa moltíssim.
Bueno, però el joc està molt ben pensat perquè encara que sigui un joc de cartes, sigui visualment molt atractiu. I per tant, això jo crec que ajuda. I a més, com és un joc que hi juga i tanta gent perquè és fàcil d'entendre, tot i que és molt difícil de dominar, doncs jo crec que aquest aspecte doncs, també ajuda a que sigui popular.
Un campionat a l'Estadi Olímpic de Pequín, això és molta gent.
Això són 90.000 persones, si no m'erro.
I a l'Staples Center de Los Angeles, que això és molta gent.
Sí, és bastant més petit.
Sí, però és molta gent. Són 10 o 15 mil persones. Pels que no tenim la dimensió d'aquest esport, és molta gent. Per nosaltres veure un ple, l'Estadi Olímpic de Pequín és molta gent, i veure l'Staples Center i veure el Palau Sant Jordi ple, que no omplia el Barça de bàsquet moltes vegades, és molta gent. Per cert, el que ens deia abans, són les 11, hem de deixar-ho aquí, però abans, el que ens explicava el Gerard Piqué, el programa Fora de Sèrie de TV3, quan li vam fer aquell programa, sobre els eSports. Escoltàvem què deia el Gerard Piqué.
Però ara mateix tenim un projecte de eSports que jo t'explicaré, que és una barbaritat. Jo fa 6 mesos no coneixia el món dels eSports, però quedaràs fascinat.
eSports, què és?
eSports. Esports electrònics. És a dir, pavellons de 18.000 persones com el Sant Jordi, plens de gent, veient com la gent juga 2 contra 2, 3 contra 3 a la PlayStation o a l'ordinador. Pavellons plens.
Però pavellons vol dir pavelló? O sigui, anar al Sant Jordi?
Anar al Sant Jordi i que hi hagi, en més de jugant a bàsquet o jugant a qualsevol esport, hi ha tota una plataforma en la qual hi ha uns ordinadors amb unes pantalles gegants al sostre que pots anar seguint com competeixen i juguen entre ells.
Això deia. Si és una comunitat, estem parlant d'una comunitat.
Correcte, estem parlant d'una cosa que ha crescut en els últims 20 anys, tot i que en els últims 5 és quan està explosionant, no? Gràcies a sobretot a les retransmissions per internet, i que cada cop doncs, atreu més perquè la gent ha nascut, no? Cada cop hi ha més gent que ha nascut amb els videojocs, que ha crescut amb ells, els entén, i veu que allò doncs, forma part de la seva vida i forma part del seu lleure, i bueno, és el lleure, com a mi m'agradi, és l'esport i el lleure del segle XXI.
Veurem alguna competició en breu per aquí, perquè ho puguem anar a veure en directe o no?
Nosaltres vam fer fa cosa de 3 setmanes a Tenerife l'inici de la nostra temporada amb 1.500 persones, a banda de la retransmissió en internet, que van ser gairebé 100.000, i a Barcelona és molt possible que a l'octubre fem alguna cosa, però abans tindrem a Sevilla, a Màlaga, a Múrcia i a altres llocs.
L'any passat amb el Mobile es va fer bastant èmfasi amb els eSports, i va haver la ESL, que és una lliga molt important, va fer un esdeveniment aquí, però aquest any no han repetit. Ara que la setmana ve que ve el Mobile World Congress, aquest any no han apostat pels eSports.
Avui aquest any fem una coseta amb el Clash Royale al Mobile. Nosaltres.
Què és això?
És un joc de telèfon que també té centenars de milions de jugadors.
Com es diu?
Clash Royale.
Clash Royale.
Brutal, eh?
De què va això?
Van guanyar l'any passat 2.000 milions de dòlars.
Sí, 2.000 milions de dòlars. Una empresa de 250 persones. Sí,
I de què va això?
Són dos jugadors, un contra l'altre, i llavors han de destruir les torres del rival que tens a la pantalla.
Ah, sí, ui, això va ser un joc de moda, ara això està... Sí. Però això és una cosa que, a més, enganxa molt. És molt addictiu.
Partides de 2 o 3 minutets, es pot jugar al lavabo, es pot jugar al metro, i és ideal.
Clash Royale. Com el flam. Gràcies, Sergi Mesonero. Gràcies,
Albert
García. Fins la setmana que ve, Albert.